Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses, per cert, l'última d'aquest any 2022, la setmana que ve, 24 de desembre, la nit de Nadal, el dia 31, cap d'any. Doncs, si ens permeteu, agafarem festa i tornarem el dia 7 de gener, després de Reis, tornarà el Converses des d'aquí mateix, des de l'Eurostars Gran Marina. Però anem al programa d'avui, que és el dia 17 de desembre, en companyia de l'Ignasi Miranda, que és el director del Mirall, del programa de l'Església, la cadena COPE Catalunya Andorra. Ignasi, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Carles.
El Leandro Lamor, que és el director de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, que és periodista i també professor universitari. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, estem ben acompanyats. Estem en companyia del cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, don Juan José Omella. Molt bona tarda, molt buenas tardes.
Bona tarda. Buenas tardes.
Molt bé, benvingut a casa seva, un any més, per aquestes festes de Nadal, Sempre el convidem i és un plaer tenir-lo nosaltres,
És molt agradable estar amb vosaltres un dia tan
senyalat. Un dia com avui, no?
17 de desembre.
17 de desembre,
Porta... Vella vespre del 18. Que el 18 és la maredeu de l'esperança, que no podem perdre l'esperança malgrat tot el que està
caient. Ens fa molta falta, no perdre l'esperança, senyor cardenal. Aviam, i les últimes hores hem tingut, i tenim encara les portades dels diaris i a les teles i a les ràdios, doncs una cosa molt important, la Sagrada Família, que torna a ser protagonista quan arriben aquestes festes de Nadal. Ahir divendres s'il·luminava les torres de Marc i de Lluc. Aviam, unes torres precioses, que es ve de les més altes, en falta una, que serà la més alta de totes, però aquestes dues són autènticament espectaculars. Es van il·luminar després del concert de Nadal, un concert fantàstic, també molt maco. La Sagrada Família il·luminarà Barcelona doncs pràcticament tot el Nadal, senyor cardenal, no?
Espero que sí, clar que sí, malgrat tota la crisi econòmica i de llum que tenim, però jo crec que sí.
Home, és un luxe tenir-la il·luminada.
És el símbol, és el símbol, home. Hi ha tots els carrers il·luminats recordant que estem a Nadal,
només
faltaria que la Sagrada Família no continuï així. L'any passat ho vam fer també, o sigui que...
Sí, sí. No, però la simbologia és important, aquestes dues torres, ja, amb les llums, doncs totes guarnint el Nadal de Barcelona, tota la Sagrada Família il·luminada, donant la benvinguda al Nadal. Una Sagrada Família que va caminant poc a poc cap a la culminació del que ha de ser veure-la ja completament acabada. L'arquitecte Faulí ens comentava l'última visita d'obres que l'any 2026, si no estic equivocat, el centenari del naixement d'Antoni Gaudí, el creador el que va tenir l'idea de fer la Sagrada Família, doncs tindrà ja a punt també la torre més alta de la Sagrada Família, la torre de Jesús, veritat?
Esperem que sigui així, si no estarà a punt d'acabar-se. Sí, s'ha posat aquesta data mítica derivada del 26 perquè volem fer un bon centenari del naixement d'Antoni Gaudí, que per altra part també tenim ja a punt també de portar la posició de la seva camí de santedat. La posició és l'informe que es presenta de com té virtuts catòliques, virtuts evangèliques per ser sant, i perquè és un exemple la seva vida, no tant com arquitecte, sinó sobretot com home de Déu, un home de bondat, un home que transmet l'Evangeli en la seva vida. Ja la portarem al final d'aquest mes de desembre, primers de gener, ho portarem a Roma, i tant de bo que ja diuen que hi ha un miracle d'ell, tant de bo, perquè així podríem ja avançar molt més pel camí de la canonització.
El camí és molt llarg a partir de la fita que ens comenta, senyor cardenal.
Bueno, tot depèn de... Jo vaig conèixer un promotor d'aquest procés de santedat allà a Saragossa pels germans de la Salle, i que li deia al germà aquest, que tenia fama de santedat a tot Saragossa, era el porter del col·legi de la Salle, Montemolín, allà al barri de Sant Josep, i deia: hermano Adolfo, no sea tan perezoso, hombre, haga algún milagro, es que llevamos años esperándolo y no llega el milagro. Vull dir que tot depèn una mica del miracle.
Del miracle,
sí.
Ja el tenim una mica clar, el miracle.
Hi ha un miracle que està en estudi en aquest moment. Tindrem que veure què diuen.
I quin procés segueix?
Una vegada que fa el miracle, hi ha l'estudi teològic de les virtuts, ho fan els especialistes, cardenals, teòlegs, i diuen: sí, aquest, el que ha fet i el que ha viscut és realment un signe de santedat i és un signe per als altres. I si hi ha el miracle, pues el segon pas és presentar-li tot al Papa, i el Papa diu, pues és ja venerable o és beat o ja el podem canonitzar. Però cada procés necessita un miracle.
Com ho van riu Domènguez, desitjo que li trobin aviat el miracle, perquè l'Antoni Gaudí, fill il·lustre del meu poble, Riudoms, nascut al Mas de la Calderera i amb permís dels reusencs.
Sí, que la fensa en què va néixer.
Però és així.
Sempre esteu en aquesta disputa entre els de Reus, Riudoms i Tarragona. Sempre esteu igual, que no pareu.
I com que el Riudoms
tot queda la província de Tarragona.
El Mas de la Calderera, considerem que és fill il·lustre de Riudoms. Per tant, serà un honor per nosaltres el dia que des del Vaticà se'l pugui...
Evidentment que serà una joia pel seu poble, per tot Tarragona, per tot Barcelona i per tot Catalunya i pel món universal, perquè Gaudí ja és conegut per tot el món. És simbòlic, que el vídeo de la inauguració de la Torre de la Mare de Déu a Japó, que no és catòlic, el van veure 12 milions de persones, però a Xina va ser 25 milions de persones els següents dies de la inauguració. Jo dic que és impressionant quin ressò té la Sagrada Família per tot el món. I nosaltres, que el tenim aquí a vegades, no ho reconeixem.
No fem cas.
Ho veiem tots els dies. Però
de sol passar, fora...
És que és una de les meravelles del món.
Del món.
En aquests
sí, sí.
Espanya, Catalunya i evidentment Barcelona són reconegudes per la Sagrada Família. Sí.
Ignasi?
Hi ha altres llocs també, però Sagrada Família en primer lloc.
Precisament sobre Antoni Gaudí, és important que els creients s'encomanin a ell, aquesta és la clau. I potser abans del miracle que comentava el senyor cardenal, que està en estudi 1 concretament, ens consta que hi ha hagut moltes gràcies particulars, no?, atribuïdes a ell, que això de vegades passa en els processos, no? Molta gent diu que ha rebut una gràcia encomanant-se al candidat a beat, però després no ha acabat de ser reconegut com a miracle.
No?
Però bé, per a cadascú és una gràcia i pot ser un miracle. Jo li volia preguntar un Nadal més, senyor cardenal, per Càritas. Les dades que feia públiques ara fa uns dies Càritas Diocesana de Barcelona són molt preocupants. Més de la meitat de les famílies ateses no poden pagar l'habitatge o els subministraments bàsics. Gairebé 9 de cada 10 famílies han reduït la seva despesa en aliments per culpa de la inflació, demà és la col·lecta a les esglésies, i potser m'agradarà lligar Antoni Gaudí amb Càritas, perquè Antoni Gaudí va ser un gran precursor de la caritat, no? Ell anava sense cobrar ni un cèntim, deia que la Sagrada Família era obra de la Providència i vivia de les almoines, no? I això és una mica el que fa Càritas també avui, amb els més exclosos.
És veritat, i Antoni Gaudí, amb els treballadors que tenia, no hi havia tan fàcil accés a les escoles. Ell va preparar una petita escola allí, al costat de la Sagrada Família, perquè els fills dels treballadors, i això és molt important, poguessin tenir una bona educació, perquè sense educació no hi ha desenvolupament de la persona. Jo crec que això ell ho va tenir molt en compte. I per una altra part, un altre element que a mi em sembla molt important en la vida d'Antoni Gaudí és que quan ell mor, creien que era un pordiosero, ¿verdad?, un home del carrer, sense sostre, perquè el veien tan pobre, en una roba tan vella. I, és a dir, ell era auster, i el que tenia ho repartia, era solidari. Jo crec que això ho tenim que aprendre, perquè nosaltres busquem en seguida la riquesa, l'aparença externa, que vegin que sóc un home molt, o una dona molt important perquè vaig molt ben vestit, etc. L'importància no està en l'exterior, sinó en l'interior. Aquest cor que és humil, que és solidari i que és capaç també d'adorar i venerar a Déu, que és més gran que tots nosaltres. I a vegades creiem que nosaltres som l'ombligo del món, el melic del món, som els més importants. No, aquesta humilitat jo crec que també és molt important.
I el que diu l'Ignasi, que la gent està passant gana, certament, avui en dia.
I ara ve amb...
O la vivenda o el menjar, deia Càritas el darrer informe.
Aquí tenim un tema molt greu, que és el tema de la vivenda, que molta gent no té accés a la vivenda. Aquestes vivendes solidàries, de solidaritat, que sempre proclamen als partits polítics quan es presenten a les eleccions, després la realització no és tal. I venen sempre a demanar a Càritas, no tenen pisos que en herència i podrien posar-los clar que en té, i hi ha molta gent que dona el pis a Càritas i Càritas ho utilitza per a aquesta gent. Tant de bo que més gent poguessin fer això, però també a la societat li correspon, i sobretot als que governen, en cada moment, de preparar aquestes vivendes més solidàries, més a l'accés de la gent pobra, que hi ha molta gent en aquest moment sense treball, el tema dels immigrants, però és que també hi ha molta pobresa d'aquí, hi ha molta pobresa d'aquí. Sempre pensem, oh, ho donem tot als immigrants. No, és que també tenim aquí molta gent que necessita. Jo crec que aquesta solidaritat, Càritas ho està mostrant. I Càritas té una xarxa per totes les parròquies, per tots els barris, que arriba moltíssima gent. Jo crec que és això molt bo, aquesta xarxa que té de solidaritat amb tota la gent.
Important ajudar Càritas aquest diumenge, guarda't ben.
Leandro, ara sí.
Sí, ara que estamos hablando de Càritas, de los déficits de solidaridad también que se encuentran, estamos a las puertas de la primera Navidad desde el año 19, con una más o menos plena normalidad, ¿no? Que teníamos, habíamos tenido la COVID estos años, y volvemos a ver escenas de consumismo masivo, la gente comprando, la gente por otra parte, todo aquello que se habló en la pandemia, ¿no? De que íbamos a salir mejor con otros valores, con otras maneras de vivir y sobre todo con conceptos de la solidaridad diferentes a antes de la pandemia. ¿Usted cree que esto realmente se ha cumplido o seguimos igual y volvemos otra vez al año 19, ¿no? En cuanto a esos valores?
Yo no sé si aprendemos siempre de las dificultades y de los problemas que tenemos, ¿verdad? Los humanos. Y dicen que el español es el ser humano, pero vamos a decir al español, el que tropieza dos veces en la misma piedra es capaz. El animal, el burro, sabe dónde está la piedra y no tropieza otra vez. Pero nosotros caemos otra vez. Después de todo lo que hemos visto de necesidad de salir de la, como diría yo, del aislamiento, porque estábamos encerrados y necesitábamos relacionarnos, pues volvemos a ser tan individualistas. Vamos tan encerrados en nuestras músicas, en nuestros problemas, y no escuchamos ni miramos al otro. Esa necesidad que teníamos de ayudarnos unos a otros, saldremos distintos, saldremos con más necesidad de solidaridad, pues nos damos cuenta de que el egoísmo se nos está adueñando nuevamente. Y si no estamos vigilantes, caemos fácilmente en la tentación del placer, de buscarme a mí mismo. Y un elemento que yo veo, que a mí me preocupa mucho, es la baja natalidad que hay en España. Después de la pandemia había subido un poquito la natalidad, pero ha vuelto a bajar. Y cuando dicen los especialistas que cuando una familia o una nación no se proyecta en los hijos, es que no tiene esperanza de futuro. Porque un padre que tiene una fábrica o que tiene unos campos donde quiere trabajar procura tener hijos para que ellos continúen con el negocio. Pero en este caso es que no hay negocio. El matrimonio se ha retrasado cada vez más, los nacimientos cada vez más, que casi no los hay. ¿Qué esperanza nos queda en Europa? ¿Qué esperanza nos queda en Cataluña? ¿Qué esperanza nos queda en España? Creo que este es un problema fundamental. El problema de la natalidad, que ha unido mucho a la familia. Y esto es lo que, de alguna manera, después de la pandemia, no sé si hemos sido capaces de afrontar esos temas con normalidad y con profundidad.
Al hilo de esto, estamos cerrando una semana en que, como hablaba al principio el señor Cardenal, han pasado cosas graves en España, pero hemos de tener quizá un poco de esperanza de cara al futuro, ¿no? Yo me hablaba de cosas graves, lo que vivimos el jueves en el Congreso de los Diputados, que quedó tapado por muchas otras cosas. Se aprobó la reforma de la ley del aborto, una reforma que contempla, por ejemplo, que las niñas de 16 años puedan abortar libremente sin el permiso de sus padres, sin el consentimiento. Y si hay una desavenencia entre padres y la futura madre, pues sea un juez el que dirima ese conflicto familiar, ¿no? A ver, eso, como digo en catalán, eso no tiene ni peus, ni cap ni peus, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, señor Cardenal, ¿no? ¿Es el camino que hemos de aceptar con resignación o hemos de luchar y enfrentarnos a estas, a este tipo de leyes?
Eso es una barbaridad, y esto empieza ya con una idea que hace una temporada lo escuchábamos. Los hijos no son de los padres. Pues si no son de los padres, ¿de quién son? Del Estado. Yo creo que eso es muy grave. Es decir, los padres son los responsables de lo que sucede a los hijos y son ellos los que forman a sus hijos. Pero es que les sustraemos todo. ¿Es más listo el ministerio que los padres o qué? Yo creo que en eso la falta de respeto a la dignidad de la persona, por una parte. Y por otra, el tema de la vida es tan fundamental. Yo creo, y lo repito muchas veces, igual que de la esclavitud, hubo tiempo y tiempo de esclavitud, hasta que nos dimos cuenta, eso es una barbaridad. El ser humano tiene alma, aunque sea negro, y con perdón por la expresión, porque no me gusta, que no sea de otro color, o que sea de otra nación, o que sea de otra lengua. No es un ser humano, pues claro que lo es. Pues hasta que nos dimos cuenta, y recientemente, y abolimos la esclavitud. Otras esclavitudes han venido, también hay que decirlo, en la sociedad. Pero bueno, la esclavitud como tal. Y digo, dentro de unos años, dentro no muy tardando, dirán, ¿pero qué hacían en el siglo XX y XXI? Que mataban a los niños, que nacían a la vida, que eran indefensos. A mí me parece una barbaridad. Y apoyar, cuando tendríamos que apoyar a la madre que ha dado a luz, sea de 16 años o sea de 18, si tú no lo quieres tener el hijo, hay centros, hay personas que no pueden tener hijos, o hay centros que pueden acogerlo y darle la posibilidad de encontrar un amor y vivir. Yo conozco gente aquí que han venido de África con problemas, que no abortaron, pero que los padres no los querían por muchas circunstancias, y que aquí han encontrado familias que los han adoptado, y algunos de ellos con unas carreras impresionantes. Y digo, esos chicos han podido disfrutar de una vida, después han reconocido a lo mejor a la madre, la han conocido, claro, y la madre le dijo, pues mira, pasó todo esto, pero yo me alegro de que tú estés bien y que tengas unos padres que te han acogido. ¿Por qué no podemos trabajar? Y hay centros, hay asociaciones, hay muchas iniciativas para acoger a las personas.
Además, la actual ley contemplaba un periodo de 3 días para que la futura madre pudiera reflexionar y tener sobre la mesa posibilidades de decir, bueno, puedes tirar el embarazo hacia adelante, y luego tienes a partir de aquí, bueno, la posibilidad de criar a tu hijo, tener un puesto de trabajo y todo. Eso se ha eliminado ahora. Si no lo pide la madre, no tendrás esa información.
Eso es lo malo, es que claro, hemos sustraído toda reflexión en el Estado español, tal como estamos viviendo en este momento. Es que cualquier ley, cualquier cosa que se hace, ¿de dónde sale? De una iniciativa ideológica. Oiga, hablemos con toda la sociedad, hablemos con los jueces, hablemos con los padres de familia, hablemos con las asociaciones que hay, hablemos con las instituciones también que hay, los maestros, las APAs, la Iglesia, las distintas confesiones. ¿Por qué no se puede abrir el debate? Yo creo que hemos perdido el camino del diálogo, del encuentro entre gente que no comparte tus mismas ideas, y hemos perdido el ámbito del consenso. Yo creo que esas tres cosas son muy graves en una sociedad cuando se pierden. Si el otro es siempre un enemigo y es inútil compaginar nada con él o consensuar nada con él, así no podemos avanzar. Es una sociedad absolutamente dictatorial, y eso no es bueno. Yo creo que tenemos que ir por un camino más del diálogo, como dice, del encuentro, como dice el Papa también Francisco, y consensuar. A mí me parece tan hermoso ver al Papa que es capaz de ir a un país de musulmán y al imán, o diría yo, al santón, al viejo santón de reconocido de ese país, que él llega y se pone de rodillas y le besa los pies. A mí me parece esa actitud de decir, yo te venero y te respeto, ya sé que no piensas como yo, pero podemos caminar juntos porque somos hermanos.
Tiene que haber voluntad de encuentro, de consenso y de intentar llegar,
claro,
siempre,
claro,
a acuerdos, ¿no? Que es lo important, ¿eh? No
ja
sé, Joan Maria
de diàleg,
o...
Del diàleg. Ja que parlem de diàleg i retrobament, jo voldria saber en quin punt estan les relacions entre l'Església i els nostres governants. I quan dic els nostres governants, vull dir, amb un doble sentit, no? El govern d'Espanya i el govern de Catalunya, perquè les relacions poden ser diferents. No ho sé, vostè em donarà la resposta, un cardenal arquebisbe.
Sí, no, el diàleg no està tallat, no està tancat, per part d'uns i per part dels altres. Ara, que sigui més fluid o menys fluid, això depèn ja de cada moment i de cada personatge que està en un lloc, bueno, personatge, persona, sí, sí, que està en un lloc, que està en l'altre. Però en aquest moment, no diria jo, no hi ha confrontació, les portes són tan obertes, el telèfon, la línia està oberta, però la col·laboració, diguéssim, per afrontar en una calma tots els problemes i veure què pensa vostè i què pensa l'altre, potser això jo ho trobo a faltar.
Tant el govern d'Espanya com el govern, sí, de la Generalitat?
Sí, sí. Jo crec que podríem, davant d'aquests temes que ens afecten a tota la societat, no que afecten a l'Església, perquè no volem privilegis, l'Església no vol privilegis, però el que afecta a la societat, el diàleg té que anar més fluid, jo crec, en tots els àmbits, igual que passa amb les institucions o associacions que hi ha en tot l'àmbit territorial, jo crec que podria ser també en totes les institucions i en aquest cas també l'Església. Sí que hi ha un bon diàleg, diria jo, amb el tema més social. En aquest tema sí que entrem fàcilment en un diàleg. Amb els temes més morals no és tan fàcil, però això ja ho reconec també, que no és fàcil arribar a un consens, però almenys escolta l'altre. Què diu, què vol, i accepta la reflexió que ell té i que te pot ajudar a tu a millorar el que tu vols fer com proposta.
En el tema del diàleg social i les qüestions socials, jo, i ho dic jo, és perquè vostès, l'Església, Càritas, treuen les castanyes del foc als governs moltes vegades, eh? I ho dic jo, eh? Vull dir, el que Càritas fa per ajudar a la gent que ho passa malament, en fi, si s'hagués de quantificar, senyor cardenal...
Sí, bueno, la veritat és que hi ha un tema, per exemple, ara fa poc els bisbes de Canàries i La Palma, de les Illes Canàries, van fer un comunicat dient, escolteu, venen aquí els nens, els poseu en centres i arriben als de 8 anys i els solteu al carrer, sense ofici ni benefici. I ara què fan? I aquí tenim a l'Església, ah, vostès, no, tenim que afrontar-ho tots junts. Han fet un comunicat dient, home, un crit dient, tenim que treballar conjuntament per aquesta situació que no l'hem creat nosaltres i que tenim que solucionar entre tots. I nosaltres volem posar les mans per ajudar a solucionar-lo. A mi em sembla una postura de l'Església que està a Canàries, una postura fantàstica. De dir, aquí estem, però per a col·laborar tots. No deixeu el problema sol per a nosaltres, perquè nosaltres tenim un sentiment humanitari i no volem deixar aquesta gent, però no arribem a ajudar-los a trobar una solució per a ells.
Volia dir que va ser notícia fa uns dies l'assignatura de religió. Recordem que a Espanya hi ha un sistema que permet que les famílies triïn teòricament la classe de religió catòlica amb obertura a altres confessions o alternatives, i la Conferència Episcopal Espanyola alertava a través de la Comissió d'Ensenyament que podia haver-hi una certa discriminació a les famílies que trien religió en algunes comunitats autònomes, entre elles hi entraria Catalunya. Ens ho pot explicar una mica més? Quina és la preocupació ara que té la Conferència Episcopal i els bisbes de Catalunya també sobre la religió a l'escola?
El tema de la religió és un tema, com abans he dit, és un tema que afecta als pares i a la persona que vol fer la classe de religió. Quin dret tenim nosaltres d'impedir-ho? Quan hi ha uns acords d'Església-Estat que diu, i la Constitució que garanteix la llibertat.
Article 27, sí.
Exactament. Jo crec que això, no, que no podem fer és que un director d'una escola, uns professors d'unes escoles, perquè són d'una altra sensibilitat, impedeixen els alumnes o ridiculitzin els que tenen una decisió o una religió seva. Jo crec que això ens posa un interrogant. Som nosaltres autènticament democràtics, respectuosos dels drets dels altres? Jo crec que això, mentre tinguéssim una Constitució que garanteix la formació religiosa i uns acords Església-Estat que ho garanteixen, ho tenim que facilitar. I no sempre es facilita. I aquest és i posen les dificultats que posen. I això és un, diguéssim, entre cometes, un referèndum que fem cada any als pares. Vols classe de religió, sí o no? No es diuen vols classe de matemàtiques, sí o no?
Sí, sí.
Per què no? Si els pares volen, els examen els pares, no?
I després hi ha els problemes de les alternatives, amb la gran selva legislativa que hi ha hagut, uns canvien les lleis, altres... Aquí
hi ha un debat.
Sí, també hi ha un debat sobre el mateix sistema de religió confessional, que es podria canviar algun dia en el futur, no? Potser que fos una assignatura de religió més transversal. Ho dic perquè alguns ho veuen així. No sé què en pensen els bisbes, què pensa vostè concretament.
Bueno, una cosa és l'educació, la cultura religiosa, que això jo crec que és bo, perquè tenim ara certament molts universitaris que surten sense una bona formació de cultura religiosa, i Europa, i concretament Catalunya i concretament Espanya, si les arrels són cristianes, l'art, perquè la religió fa cultura, i fa cultura en l'art, i fa cultura en les formes de vida. Molta gent no sap interpretar un mural gòtic o un retable gòtic, una església gòtica, no saben interpretar-ho. És a dir, hi ha una ignorància tremenda perquè no hi ha hagut una formació. Jo crec que la cultura religiosa és bona i conèixer no sols la religió catòlica, també altres religions. I una altra cosa és la classe o la religió confessional. Jo crec que també es pot donar, si ho demanen els pares, perquè no, està en l'àmbit del respecte de la Constitució i de les lleis d'acords de l'Església d'Estat. Si ho demanen, perquè no? No és la catequesis, no és com... però una formació més directa. I alguns me pregunten, home, però els musulmans també ho demanaran. Pues també tenen dret, i també tenen dret els protestants. Per què no? Per què no? Si tot el món té dret a la seva religió, per què la tenim que impedir? És que si no... I l'ateu també, si no vol classe, pues no la té. Jo crec que això, aquest respecte de tota la gent, no, però és que sí, tenim que imposar. Jo sóc ateu i tots tenen que ser ateu. Jo sóc catòlic, tots tenen que ser catòlics. No. Jo crec que no.
Els consta als bisbes que hi ha centres on no es compleix aquest marc legal de no tenir, per exemple, professors de religió?
Bueno, clar que sí, ja, però jo ara no te podria dir.
No,
però en general sí, ja, en general sí.
Difícil.
Hi ha casos. Hombre, la casuística sempre
Joan Maria.
Per tot arreu. Digui.
No... A mi m'ha cridat l'atenció una frase que ha dit al començar només el programa: no podem perdre l'esperança malgrat tot el que està caient. I fa molta estona que hem dedicat molta estona a parlar de la crisi econòmica, no? Provocada per la guerra, per la inflació, però jo, vostè ha advertit en moltes ocasions als polítics que està creixent la pobresa. Suposo que referia a la pobresa econòmica. És evident, tots els estudis diuen que cada vegada els rics són més rics i els pobres són més pobres. I la classe mitjana és cada vegada una classe mitjana més baixa. Però aquesta frase que ha dit vostè al començament, la que està caient, es refereix només a crisi econòmica o també hi ha una crisi de valors, de no d'intel·lectualitat, sinó d'espiritualitat? Com veu a la societat? És una societat cada vegada més materialista o... hi ha una crisi de valors morals i espirituals que creix alarmantment?
Miri, vull posar, perquè ens entenguem, un exemple. Ha pujat exponencialment els suïcidis de joves. Què vol dir això? Un jove que s'obri a la vida, a l'amor, al treball, a l'esperança, que diu... jo ja no puc continuar. Hem perdut l'esperança. Jo dic, i per què ha perdut l'esperança? Perquè ha perdut els valors. No hi ha amor, no ha trobat l'amor, no ha trobat l'acollida, no ha trobat un sistema que li ajudi a trobar treball, a construir una família, i ho veu tot tancat. Ha perdut l'esperança. Per què? Perquè han perdut els valors. Els valors espirituals. Perquè la religió catòlica...
Per tant, en aquest aspecte cada vegada són més pobres, també.
Això és la gran pobresa. La gran pobresa és aquesta, de perdre el sentit de la vida. I jo crec que la religió catòlica, amb tots els defectes que tenim, els tinc jo, no són perfectes ningú, però dona la llum enmig de les dificultats. La creu és camí de resurrecció, de llum. Ad luchen per crucem. Hem entès que les dificultats, si tu les assumeixes com Jesucrist ens ensenya l'Evangeli, trobem un sentit a les coses. I quan trobes un sentit a les coses, el patiment, les creus i les dificultats tenen una altra dimensió. I poso un exemple. Els pares, quan tenen uns fills, un o varios fills, tenen que patir molt. A vegades no poden dormir per la nit. Tenen que portar-los al metge, tenen que portar-los no sé què, l'educació, els diners, se tenen que privar de moltes coses per assumir aquesta educació dels fills i que puguin sortir endavant. Però ho fan amb amor, perquè els estimen. I aquesta creu, aquest patiment, no els costa, perquè estimen els fills. Quan un ha trobat el sentit d'amor i el sentit de la vida, ja no li costa tant les dificultats. No hi hauria tants suïcidis, no hi hauria tants problemes en la vida, perquè viurien més en joia. Jo que he viscut en Àfrica, jo he vist que no tenen per menjar, però a l'arribar la nit, abans d'anar a dormir, perquè es fa de nit molt pront, allà a les 6 de la tarda ja és de nit, i no, 12 hores de sol i 12 hores de lluna, no pot ser, de nit, de foscor. Clar. I passen unes hores cantant, on els vells de la tribu conten relats de la història del poble i conten contes perquè no tenen televisió, i després entremig d'aquestes narracions van cantant, i una alegria, i dic, una alegria i una solidaritat. I quan un pare mor, una mare mor, no diuen he perdut el pare, he perdut el pare biològic, però tinc un pare que és el pare de la tribu l'acull, som germans tots. Diu, dic, aquesta reserva d'humanitat enmig de la pobresa és el que a mi m'emociona i que no tenim aquí, i que probablement els vells que escolten la ràdio ho recorden quan eren petits al seu poble.
La família, havia, no?
La família, no? I tots el poble, que tots se sentien units i tots vigilaven. Que el teu fill encara l'hai vist no segon, que l'has perdut i el tio sé on està. Hi havia una solidaritat molt gran i compartien tot. Això
ho hem perdut. Les ciutats, no? Que som molts i ja estem sols, no? Sí. Habitualment.
Estem molt sols, comunicats, no? Avui en dia, intercomunicats ràpidament, però mai havien hagut tanta solitud, tanta soledat com avui al món.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya l'Ignasi Miranda, el Leandro Lamor, el Joan Maria Claveguera, i el convidat d'avui és el cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, don Juan José Omella. A Leandro, volies preguntar alguna cosa, em sembla.
Sí, volia apuntar arran del que comentava el senyor Omella, de que bueno, cada vegada estem més com intercomunicats, però també cada vegada estem més sols, no? I aquí li vull preguntar el seu parer sobre el que està influint tot el tema de les xarxes socials, no? Que a vegades, no sé si vostè creu que a vegades trivialitza una mica també el patiment, no? I el converteix en un espectacle, no? per consum de tothom. I també li volia preguntar la seva experiència, perquè vostè en plena pandèmia crec que va obrir el seu compte de Twitter, no? I volia preguntar-li què tal ha estat l'experiència, si considera que això li ha servit dintre de la seva missió, i bueno, i com veu aquest tema.
Jo crec que tot aquest món de xarxes socials, internet, el Twitter i tot això, són instruments que tenen doble filo. És com el ganivet, que pot servir per tallar la carn, el pernil, i pot servir també per matar a un o a l'altre. I tot això, les xarxes, si no les controlem bé, pot ser un camí de destrucció. Perquè es poden dir moltes coses que no són veritat, però ho ha dit la xarxa social. I alguns aprofiten i venen la seva ideologia, menteixen i condueixen a la gent allà on volen. Això és un error. Si s'utilitza per a formar, per a comunicar-se positivament, per a fer una bona relació humana de valors, jo crec que això és un instrument preciós i es pot utilitzar. Però ara pensem, per exemple, amb internet, que qualsevol nen té un accés i pot entrar a qualsevol pàgina. La pornografia que ha baixat la utilització dels 14 anys, que arriben als 10 i 8 anys. I tot això com prepara per al matrimoni, com prepara per a un equilibri emocional i psicològic. I aquí tenim que estar molt vigilants també, com a tot, com el ganivet també. Si l'utilitza un nen, te pot tallar la mà. Si l'utilitza una persona adulta i equilibrada, pues no farà mal. I és un bon instrument. Jo crec que això també... I no hi ha com diria, una consciència encara molt... els pares adults que no han tingut ni internet i coses quan eren joves estan una mica perduts a vegades per a ensenyar i educar i acompanyar els fills. Necessitem que ens ajudin a tota la societat en aquest món d'internet, que és un món nou.
Des dels pares, els primers. A vegades som els pares els que donem ja el telèfon quan són petits, els nens, ja el telèfon i
no els acompanyem, molestis,
no molestis. No molestis.
Quan teníem que acompanyar-los, estar amb ells, ja van havent molta gent especialista...
Ajudar-los a gestionar el telèfon.
Sí, com gestionar i com acompanyar els nens, els fills, quan van creixent, per utilitzar l'internet, entrar en contacte amb els altres i posar filtros també.
Sí, sí, la seva experiència personal, com ha anat?
Com?
La seva experiència personal amb el Twitter.
Twitter
i tal.
Estic content, hi ha molta gent que ho agraeix. Oi, et segueixo i els dona esperança, els dona ànim. Pensi, altres vegades a alguns no els agradarà, però bueno.
Pensi, senyor Cardenal, que Luis Enrique l'han cessat.
Luis Enrique és un provocador de la
seva experiència amb el Twitch.
És un provocador, Luis Enrique.
No, escolti'm, si comencem a parlar de les xarxes socials, jo crec que estarem moltes hores,
sí,
i serà un debat llarguíssim, perquè la perillositat de les xarxes socials hi és. Aquesta mateixa setmana el Col·legi de Periodistes, parlant del Codi Deontològic, doncs es va fer una afirmació que hi ha una gran preocupació per l'assetjament que tenen les dones periodistes a les xarxes socials. I deixi'm que aporti una dada que encara és més alarmant. Escolti, jo dono classes de periodisme a Blanquerna, a Ramon Llull. En qualsevol enquesta amb els nostres estudiants, futurs periodistes i futurs comunicadors, de quins són els mitjans a través dels quals s'informen, no hi ha ningú pràcticament que s'informi a través de mitjans convencionals, com pugui ser la COPE, com pugui ser la SER, Catalunya Ràdio o RAC1. Tothom s'informa a través de xarxes socials,
evident.
I de mitjans de molt dubtosa credibilitat, no?
TikTok.
Amb moltes fake news, amb TikTok, Twitch i 50.000 mitjans o mitjanets que no sabem ni que existeixen. Els futurs periodistes i comunicadors, ja no li dic la societat en general, aquells que s'han de guanyar la vida amb aquesta professió. Aquest sí que és un tema per abordar i començar a posar els punts sobre les i, sobre què cal i què no cal. Per tant, clar, les xarxes socials són molt perilloses.
Sí, però no podem sostreure la reflexió. Aquest és un món que ve molt de pressa i nosaltres tenim que estar atents i donar una resposta en la mesura del que puguem, però anar donant respostes en aquest món que ve. És que és així, és com la televisió, quan va venir, la ràdio, tantes coses que han vingut, però tenim que anar donant una resposta. El que passa és que quasi no dona temps per a reflexionar. Vostè, que és professor, se n'adona. És que va a una velocitat.
Quasi
no segueixes.
Pues la mentida va més ràpida.
La mentida va més ràpida.
Però l'Església pot fer una aportació positiva, i de fet la fa, no? A les xarxes. Ofereix missatges, ofereix l'Evangeli de cada dia, per exemple.
I reflexió.
Exacte, i reflexió.
Parlant
Catalunya
de reflexió,
Cristiana és un exemple.
No fa pas gaire setmanes, els seminaristes del Seminari de Barcelona van estar a Roma amb el Sant Pare, el Papa Francesc, no? Un bon grup de seminaristes. Què els va dir el Sant Pare als seminaristes? Jo m'imagino que d'entrada els va felicitar, no? Però en un moment de crisi vocacional, que hi hagi gent jove que vulgui ser sacerdot, escolta, ja és un èxit, no?
Sí.
O no?
Sí, una de les preguntes que li van fer, perquè el Papa és molt, com diria, molt familiar, molt proper, i es va dir, mira, tinc un discurs aquí, però si el llegeixo, a la millor perdem una mica de temps. Ja el llegireu vosaltres, el mediteu a casa, feu-me preguntes. I una pregunta que li van fer al Papa va ser aquesta, quines joies i quines dificultats té vostè? Diu, doncs mira, la joia sou vosaltres. Sou vosaltres, joves que esteu aquí en mi i que me doneu la joia de veure que un jove està dient sí a la crida de Déu. És bonic això, és bonic. Dificultats en tinc moltes, però en tenim tots. I no li va donar més importància a les dificultats, a les creus, perquè també ell de té, qualsevol dirigent,
tots.
Els pares de família les tenen, els periodistes no tant, perquè viviu més...
Com que no?
Però, sí,
tenim les nostres i les dels altres, que passen per nosaltres.
Bones notes, ja són feliços. Però vull dir que el Papa, quantes dificultats tindrà en el món, persecucions, els abusos, tantes coses, ¿verdad? Pobre papa, però ell diu, la joia que tinc és veure's a vosaltres, els joves. Li donen vida als joves, al papa. I van venir molt contents els seminaristes de poder veure un papa tan proper, tan senzill, i on els va animar a ser preveres, i a ser preveres no de carrera, a veure si pujo més alt, sinó els va dir, primer, una cosa molt important, abans que els bars obriguen el bar, vosaltres ja teniu que obrir l'església i estar allí pregant ja pel poble. I això de dormir en un llit molt, molt còmode, pues a lo millor damunt de fusta, és a dir, la pobresa, la senzillesa, i estar a prop de la gent que pateix i acompanyar-los amb joia. I els va donar unes bones recomanacions.
És molt important.
La veritat és que venien molt contents.
Quan vagis a una ciutat o un poble i passes per una església i la veus tancada, dius malament. En canvi, si la veus oberta, entres.
Dona una mica d'esperança.
Sí. Ens queden molt pocs minuts, Ignasi, ràpid.
Molt breument, per cert, que em sembla que vostè, amb preveres de l'Arxidiòcesi de Barcelona, també anirà a una audiència amb el papa el 28 de gener, si no tinc mal entès. Sí. També un altre contacte aquí en Goig.
Clar. Que aquests agents de pastoral més directes, que en aquest moment no es troben tant admirats per la societat com són els seminaristes. Com? Que has entrat al seminari? Estàs loco, tu? Que li diuen als companys.
Sí.
Que siguin rebuts pels papes dona també una confiança. O els preveres, que a vegades en aquests moments estan tan denostats també i a vegades tan criticats, que puguin tenir un contacte amb el papa i que els animi en el treball que estan fent, de treball amb la joventut, de treball de servei a la gent, als més pobres, etc. I hem obert aquesta possibilitat, el papa content, sí, que vinguin, jo els rebré i xerrem una estona. Jo crec que és una bona
cosa. Ens queda un minutet i mig de conversa, senyor cardenal, i com sempre, com cada any, li hem de demanar el missatge de Nadal del cardenal arquebisbe de Barcelona cap als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. No pot faltar aquest missatge de joia, d'esperança i de positivitat de cada any 2023. Va.
Pues a tots els oients de Catalunya i d'Andorra, que també són molt amics nostres, tenen un copríncep que és bisbe també de Catalunya, vull dir que sí, estem molt units per l'Església, per la fe, per la tradició, per la cultura. Els desitjo un bon Nadal i sobretot que aquest moment en què veiem que Jesucrist, que baixa del cel, busque el lloc més petit del món, Betlem. Busque el lloc menys còmode, que és la cova de Belén, on havien allí estat les ovelles i les cabres. No hi ha perfum. El perfum és un altre. No és de Christian Dior. I allí viu el Senyor. I allí va néixer el Senyor. I allí passa els primers dies el Senyor. A mi me sembla que és una bona lliçó per a nosaltres, per a celebrar el Nadal, pensant també en tota la gent que no té res i que nosaltres tenim que buscar aquest acostament a la pobresa i a la misèria del món per ser més solidaris. I, curiosament, i acabo, els primers que van veure a Jesús van ser els pastors. Els pastors, que eren el rebuig, l'últim estament de la societat jueva, i són els primers que veuen a Jesús. I ells porten el que tenen, la seva pobresa, la mel i poc més.
Poca cosa més.
I poca cosa més. Però van rebre la mirada d'amor de Jesús i de la Mare de Déu i de Sant Josep. I tornen a casa contents. Si Nadal, per a nosaltres, és una mirada al més pobre, una mirada al marit o a la dona, als fills, als avis, al sogre o a la sogra, o al veí, una mirada de ternura i d'amor aquests dies, i poden tornar a casa més contents perquè algú els ha mirat amb tendresa i s'ha acostat a ells i ha compartit amb ells el que sigui, aunque sigui sol la mirada d'amor, jo crec que Nadal val la pena de viure-la i serà un bon dia per tots.
Clar que sí, gaudiu del Nadal i gaudiu de la família. Cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Mella, gràcies, bona tarda i bon Nadal i bon any nou, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies també a l'Ignasi Miranda, a Leandro Amor, Joan Maria Claveguera. Tanquem converses per aquest 2022, tornem al 2023. Bona tarda, bon Nadal, bon Cap d'Any i bona entrada de 2023. Que vagi molt bé. Adéu-siau.